Bona tarda, les dues en punt, les portes de l'hotel Suís tornen a estar obertes.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Pilotes de dos colors pels entrenaments de tenis taula, carrers de separació lliures entre nedador i nedador a la piscina, sessions de futbol individuals i amb material propi de cada jugador, campionats a porta tancada, entrenaments al mar en comptes de la piscina, curses pel jardí de casa i la llista no s'acaba, i això que portem tot just un parell de setmanes fent el programa després de fer les versions confinades de l'Hotel Suís via Instagram, però ja hem anat rebent tot aquest tipus d'inputs de sessions d'entrenament completament diferents. No hi ha dubte que el coronavirus ho ha canviat tot i l'esport no és una excepció, no només per la llarga interrupció i la cancel·lació de moltes proves, sinó que ara, que arriba la fase dels canvis en el dia a dia a mesura que avança el desconfinament. És cert que el fet d'anar endarrerits permet observar com s'ha fet en d'altres zones, en fases més avançades o fins i tot en d'altres països on ja s'està competint. Però tot i així, se'ns continua fent estrany encara la manera de fer de cada modalitat, de cada esport. Dilluns, si tot va com es preveu, tocarem ferro, Sabadell entrarà en fase 1 de desconfinament i el centre d'esports tornarà a entrenar-se a la nova Creu Alta. Amb quines mesures? Doncs pareu bé l'orella, que de seguida us les expliquem.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai.
Amb el Roger Benet al control de so, continuem avui, que és divendres, dia 22 de maig del 2020, i en el qual parlarem, entre d'altres coses, d'aquestes mesures sanitàries que prepara el Centre d'Esport Sabadell de cara a la tornada als entrenaments, que serà dilluns, si Sabadell entra en fase 1. Repassem el sumari.
A la recepció.
Coneixerem el protocol sanitari que seguirà el Sabadell, també com viuen a la Roureda a l'espera per saber si han pujat o no a tercera catalana, l'ascens de l'equip masculí de vòlei conegut avui del Natació Sabadell a Superliga 2 i també els plans de futur del triatleta Miquel Blanchard.
I fora de l'hotel?
La LFP ha descartat que la primera divisió torni el 12 de juny, com estava previst. Javier Tebas espera comunicar el nou calendari als clubs la setmana vinent, si bé deixa en mans de les autoritats aquesta data de tornada. La UEFA, mentrestant, espera recuperar el públic als estadis de cara a la tardor, com a mínim és el que ha dit el seu president, Alexander Seferin, al diari eslové Dnevik. I també la futbolista internacional de l'Atlético, Virginia Torrecilla, ex del Barça, ha estat operada amb èxit d'un tumor al cap que li van detectar tot just la setmana passada.
Han parlat en les últimes hores.
L'exarlequinada Vicky Losada, ara que parlàvem de futbol femení, futbolista del Barcelona femení, sobre la proposta del nou format de la Champions femenina exposada ahir, final a 8, a partit únic, amb seu a Viena. Són paraules a Televisió de Catalunya.
No sería lo ideal que la Champions pierda atractivo, pero mientras se mantengan los protocolos de seguridad y nos den el ok para jugar, pues mucho mejor que no jugarla.
I a les xarxes socials.
L'història del porter del Sabadell, Ian Mackay, corrent aquest matí amb una pregunta. L'últim cop, dilluns, si tot va normal, ja serà sobre la gespa de la nova Creu Alta.
De quin partit no estarem pendents?
Tinc una proposta mainstream, el derbi de Berlín, Hertha Union, a 8:45 de la nit, partit de Bundesliga, i el més exòtic, mitja hora abans, a les 8, jornada 3 de la Lliga Feroesa, Viking Gorgota contra Runavik.
Avui celebra el seu aniversari.
Un exarlequinat, el danès Kenneth Brill, compleix avui 61 anys. És un dels dos estrangers pels quals es va repetir el famós partit contra l'Osasuna, aquell partit dels 20 duros, o directament anomenat també de la repetició.
Avui fa just un any...
És una estructura que m'agrada moltíssim, però això no vol dir que no tinguem més variants. El que no podíem fer ara, en 7 partits, era tornar boixos als jugadors. Havíem d'apostar per una idea. Jo vaig creure que aquesta estructura era la més adient per treure resultats. Jo creia que tenia jugadors per fer-ho. I bueno, jo crec que ells van creure del primer minut i això ha sigut l'important, no?
Era el 22 de maig del 2019. Avui fa just un any, Antoni Dalgo, l'entrenador del Centre d'Esports, passava per aquest mateix estudi per analitzar a fons la permanència aconseguida. Per sobre de les dues, entrem en matèria aquest divendres 22 de maig del 2020. Si tot ha d'anar, l'últim programa sense que el Sabadell estigui entrenant. Els següents ja haurien de tenir els arlequinats sobre la gespa de la nova Creu Alta. Aquesta tarda compareix el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en una roda de premsa que ha de servir per confirmar, entre altres coses, que Sabadell entra dins la fase 1, gairebé es dona per fet, després de llegir tot el que s'ha publicat aquesta setmana en els darrers dies, i recordem que és el pas imprescindible per moltes coses, entre les quals perquè els plans del Centre d'Esports de tornar a entrenar a partir de dilluns es puguin dur a terme. Burocràticament tot està preparat per tornar a l'activitat. Sanitàriament els protocols també són a punt. I precisament en aquestes mesures sanitàries ens volem centrar avui per saber com serà la tornada als entrenaments del conjunt sabadellenc. Jordi Branzuela, responsable de material del Centre d'Esports, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Una mica menys reflexiu que l'últim cop que vam parlar, que va ser per recordar la salvació a Olot i que gairebé ens emocionàvem tots recordant el que va ser aquell desplaçament massiu. Avui toca parlar una mica de mesures sanitàries. De moment, Jordi, entrenaments individuals, és a dir, dos jugadors per cada torn i mig del camp per cada futbolista, oi?
Sí, sí, és el que ens han marcat i el que s'ha de fer. Hem de complir amb les normes, que és importantíssim.
Com serà la tornada a la nova Creu Alta? Per exemple, per on entraran, per on sortiran els jugadors a l'entrenament? Suposo que tot això també està marcat del protocol, no?
Sí, 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 ho tenim... Ja portem diversos dies parlant del tema, per engestir-ho tot, per no improvisar, per tenir-lo ben marcat i entraran pel Gol Sud, entraran pel pàrquing de Gol Sud, cadascú amb el seu cotxe... I, bueno, deixaran el cotxe aquí al pàrquing i la sorra que ja tenim, baixaran i tenim allà, tindrem una catifa, una part pels peus, desinfectada perquè ells rentin els peus, o sigui, les bambes, vull dir, i a partir d'aquí, abans de baixar, el rebrà un membre del cos mèdic per el típic de la temperatura i... preguntar, preguntes i tot, això ja és tema mèdic, jo aquí ja no entro, jo et dic per on entren, qui es rebrà, on baixaran, i una vegada baixen, allà a la zona de Gol Sud hem muntat muntarem com un petitet gimnàs a l'aire lliure, amb uns parasols i tot pel tema calor i tema perquè no passin calor, per l'ombra, tindran una rebuda del cos del preparador físic, i a partir d'aquí, una vegada que fan la iniciació, baixen pel túnel, el que és darrere la porteria, no sé si t'estàs ubicant.
Sí, 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 tant i tant.
Darrere la porteria, baixen per aquí, aquí tindran aigua, tindran la taula amb el líquid desinfectant, tot, hi ha guants, mascarilles, per si necessitessin, i entren a l'estadi, i cadascú, i això ja Xavi i el míster, ja li decideixen, això ja és tema d'ells, ja decideixen quina part de cada agafen cada jugador. La pilota estarà a la sorra, és la sorra que hi ha abans d'entrar a la gespa, sí. Estarà aquí la sorra, i cadascú agafa la seva pilota, amb la seva ampolla d'aigua, la seva pilota, i s'ubicarà on indiquin els tècnics, dintre l'estadi, faran la seva sessió, i a l'hora de sortir, sortiran per la porta de premsa de tribuna, saps? La porta petita que hi ha, la que tenim a tribuna, que és oberta, saps quina
tira? Sí, sí.
Les escales, agafaran el que és grada a Gol Sud i tornaran al pàrquing per l'altre accés que tenim de pàrquing, que dona tribuna alta. O sigui, vull dir que no es creuaran en cap moment els jugadors i serà un recorregut
circular, no tot?
Circular, i els jugadors ja ho saben, i o sigui, no... El que teníem molt clar és que no havíem d'improvisar, o sigui, el temps, no havíem de tenir pressa, sinó ho teníem que tenir clar i fer-ho bé.
Clar, l'entrenament serà individual, com comentaves, ara explicaves una miqueta tot el camí que faran des que es baixen del cotxe fins que tornen un altre cop al cotxe, perquè evidentment no es poden dutxar encara a la nova Creu Alta.
No.
I el tema del material, que deies, el tema de les pilotes, serà individualitzat, cadascú tindrà el seu material, haurà d'anar desinfectant-se o les dues coses a la vegada?
Nosaltres disposem entre 28 i 30 pilotes, per si arriba per una pilota per jugador. O sigui, el que comentava abans, el jugador agafarà la pilota a la sorra, abans d'accedir a la gespa, la farà servir ell i després quan marxa per la porta de premsa l'ha de tornar a deixar a lo que és la sorra i ja ens encarregarem allà de començar a desinfectar. El club ens ha portat la cantimplora aquesta per portar l'esquena per desinfectar, que va molt bé. O sigui que no, cadascú tindrà el seu lloc, el seu espai i el seu material. I tot el que es faci servir, evidentment, després s'ha de desinfectar. O sigui, està claríssim.
Clar, això suposo que ha portat una logística, no? Un temps de feina, de preparació. Què li ha comportat al Sabadell arribar a tenir un pla com el que té preparat per quan dilluns comencin els entrenaments, tenir tot això muntatge?
És comprar el que és el gel, comprar guants, comprar mascaretes, comprar la maquineta aquesta per la que et deia que va molt bé per tot el que és tema exterior, panys de fora, panys de dintre, o sigui, tot el que es pugui tocar que no te n'adones, que habitualment ho feies, ho tocaves i ara no te n'adones, doncs intentar que hem de ser un exemple de prudència i hem de ser un exemple de sant perquè la gent vegi que no improvisem. O sigui, tenim molt clar això.
Clar. Ahir en parlàvem, per exemple, amb un campió del món paralímpic de tenis taula, el Jordi Morales, que ells entrenaran amb pilotes de diferent color perquè cadascú tingui clar quina és la pilota seva que pot tocar i quina no, perquè la toqui el company. Al final són unes noves maneres de fer que, evidentment, acabarem assumint, però que d'entrada xoca una mica, no?, d'acostumar-s'hi.
D'entrada, sembla, jo quan preparava les pilotes avui que estava a l'estadi, estava inflant pilotes i estava controlant, pensava, les marco, no les marco, estava intentant, i al fin i al cabo és cadascú ha de ser responsable del seu material, la seva pilota, sap on l'ha de recollir, sabrà on l'ha de deixar, i a partir d'aquí és feina de logística per el que et deia, desinfectar i que la pilota torni a estar en condicions de perquè l'agafi un altre. Si és una per cada un, la tindrà i no hi haurà cap problema. O sigui, si abans portàvem una bossa de pilotes, doncs ara haurem de portar dos o tres. O sigui, això cap problema. O sigui, no hem de tenir problema, hem de ser serios, que ha sigut un tema greu i hem de ser responsables, això està claríssim.
Clar, una pandèmia com aquesta no l'havíem viscut, però tu sí que has jugat a futbol molt de temps i que coneixes de sobres la manera de ser dels jugadors de moltes i moltes temporades treballant. Hi ha mono, no?, de futbol, encara que sigui amb totes aquestes mesures, però el jugador vol olorar la gespa, no?
Clar, jo que he pogut venir aquí a l'estadi a fer un goig, de fet, és... Hòstia, jo crec que el jugador està desitjant poder córrer al seu hàbitat, posar-se les botes i està on més a gust es troba. Però bueno, és el que tenim claríssim i que no hem de córrer, hem de tenir paciència, molta prudència i fer-ho bé i mica en mica tornem-hi tots com estàvem abans.
Per cert, serà per torns? M'imagino que deu estar establert ja l'horari de cadascú.
Això els torns, el portamíster i el Xavi, que sé que porten dies treballant amb això i són ells, jo... que ho tinguin tot preparat a partir de dilluns, quan comenci, l'hora que em diguin, i que no, que els jugadors dediquin el tema a botes ni entrenant al vestuari i agafar les botes les tindran preparades cadascú el seu jugador pel seu torn, els jugadors ja tenen la roba, que és seva, dos jocs de roba, o sigui que no, el jugador només arribarà per entrenar i marxarà una vegada que hagi acabat l'entreno i fins al dia següent, o sigui, això és...
Ho deia perquè 100 torns, clar, una plantilla com a mínim uns 20 i escaig jugadors hauran de passar per allà, a poc que sigui un entrenament de mitja hora, tres quarts, tenint en compte que són individuals, això implica que són moltes hores, no?, la nova Creu Alta.
És temps, sí, però bueno, si a mi em diuen que estaria moltes hores a casa tancat fa uns mesos, mira, estaré moltes hores a estar a la nova Creu Alta, jo crec que molts arlequinats els agradaria estar moltes hores aquí a la nova Creu Alta, o sigui que... el que he dit moltes vegades, és una feina que hem d'estar-hi molt les hores i és un orgull poder estar aquí a l'estadi, o sigui que hem de, per això hem de fer-ho bé i amb les mesures que ens marquen i tot guiat pel doctor i ja està.
Fins i tot per les temperatures, no, Jordi? Perquè han pujat últimament,
sí,
a qui li toqui el torn del migdia, les 2, les 3, les 4...
Jo suposo que jo entenc que rotaran, no sé, jo aquí no em vull ficar perquè jo no hi entenc d'això, jo soc ells, i és el que et dic, a el que és tema gimnàs de fora tindrem uns per les ombres perquè no passin calor, aigua, cadascú la seva ampolla, o sigui, intentarem que estiguin el més còmodes possibles i bueno, jo crec que no farà calor, però bueno, hem d'aprofitar que estem a l'aire lliure i tornem a l'estadi, tornem al temple.
I que, amb això remato, que ens hem d'acostumar també, que toca competir i que amb les que hem vist passar per aquí, per Sabadell també, tenim a tocar un playoff, que també
sí,
m'imagino
sí,
que encara que sigui així, però il·lusiona, no?
Sí, home, sí, el playoff comença dilluns, o sigui, no és el juliol, ja comença dilluns, o sigui, tot i que sé que ho estan preparant, que no han parat dit això, però dilluns ja comencem, o sigui que ja ho tenim. O sigui, hem d'aprofitar i hem d'estar contents del que s'ha aconseguit i ja està.
M'agrada aquesta frase, Jordi. El playoff comença dilluns. Jordi Bransuela, responsable de material del Centre d'Esports, una feinada la que has hagut de fer durant aquesta pandèmia. Per qui no ho sàpiga, amunt i avall amb material perquè el jugador tingui tot, perquè pugui entrenar primer a casa i ara també per preparar com toca i complint estrictament tots els protocols i les mesures sanitàries a la nova Creu Alta. Partit, tant de bo que sí, de dilluns, que és quan ja Sabadell entrarà a fase 1. Una abraçada, Jordi. Cuida't molt i que vagin molt bé els entrenaments.
Moltes gràcies a tu. Adéu.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Ja ho heu vist, eh? La veritat és que costa d'imaginar-se tantes històries a la vegada, però fins i tot a l'hora d'entrar per una porta, sortir per l'altra, agafar la pilota que correspon i no la del company, entrenant al gimnàs, gels, etc, etc, tot a punt a la nova Creu Alta, perquè dilluns, si Sabadell entra en fase 1, l'equip ja pugui tornar als entrenaments, encara que sigui amb tots aquests condicionants. Mentrestant, al futbol territorial, alguns equips de la ciutat, com per exemple el propi Sabadell B o el Tibidabo a segona catalana, es troben pendents de quina és la decisió de la Federació Catalana de Futbol per no perdre la categoria. En l'altre extrem, un d'ells, el que està a l'espera per saber si es confirma o no, no el descens, sinó el pujar de categoria, és el Roureda, a quarta catalana, a l'última categoria. En el moment de la interrupció, anava primer classificat i, per tant, estava en llocs de descens. El seu entrenador és l'Antonio Jara. Antonio, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
De moment entenc que com la resta, no? A l'espera no teniu cap altra informació, no?
Sí, si me lo permiten, me gustaría decir ya que se me brinda esta oportunidad, es que de parte de mía y de parte del club, nuestro más sentido pésame a todas estas familias que han perdido un ser querido por esta maldita pandemia que estamos viviendo.
Doncs ens hi sumem, evidentment, també, perquè al final, clar, és el que diem sempre, no? Que costa una mica parlar d'esport amb tot el que hi ha hagut a nivell de patiment de tantes famílies, econòmic, social, de pèrdues humanes, i per tant ens hi sumem des d'aquí. Però també és una bona notícia, en certa manera, Antonio, que tornem a parlar de futbol, no? Sembla que mica en mica es va avançant, que quan tornem un altre cop a la normalitat, que com més recuperem aquests hàbits, significarà que la cosa va millor. Deia que no hi ha més informació que la que ja sabem, no?
No, de momento, cuando se paró por el decreto de alarma del gobierno, había un poco de incertidumbre por parte nuestra para saber qué iba a pasar, ¿no? Pero conforme iban pasando los días y la pandemia se iba avanzando y no se sabía en realidad dónde iba a derivar, yo creo que el deporte quedó en un segundo plano. Lo que sí es cierto es que ahora, gracias a Dios, pues la cosa está un poquito más animada y claro, ahora se empieza otra vez a surgir todo lo que se dejó atrás.
Clar, vosaltres vau deixar enrere un lideratge a quarta catalana que implicaria un ascens posat així en condicional encara, a l'espera de la decisió. Per tant, ara que tornem a aquesta normalitat que dèiem i que sembla que la decisió pot estar una mica més a prop, notes que en l'entorn de l'equip hi ha certs nervis de dir a veure com acabarà la cosa, a veure si l'any que ve jugarem o no jugarem a tercera?
Sí, sí, es cierto. Eso, ese nerviosismo existe en la plantilla. Porque yo hablo con los jugadores y claro, ellos me preguntan. Pero desde mi parte, pues tampoco le puedo aclarar nada, porque nosotros en definitiva no sabemos qué va a pasar. Sí que en otras comunidades del territorio nacional, pues se han dado ascensos y no ha habido descenso. Pero claro, aquí en Cataluña todavía no es firme la decisión que tomen.
¿La idea d'aquest any ja era aquesta, la de lluitar per pujar?
La idea en quarta catalana de todo equipo que se inscribe, de alguna manera, es intentar subir de categoría. Lo que pasa que desde mi parte yo tampoco puedo al jugador condicionarlo a que hay que subir sí o sí. Y eso genera ansiedad y esa ansiedad pues a veces deriva en malos resultados. Lo que sí que se enfocó desde el primer día, que el objetivo era llegar a las 7-8 últimas jornadas de liga con opciones de algo. O sea, estar entre los 3-4 primeros. Y mira, el trabajo que se hizo y el esfuerzo por parte de los chavales ha dado su fruto, porque faltando 9 jornadas somos líderes. Y claro, luego no se sabrá lo que pudo haber pasado, porque a partir del 14 pasó lo que pasó.
Clar, per ubicar-nos, l'aturada us enganxa primers, però empatats a punts amb el Sant Quirze, però això sí, la setmana que just estrenàveu aquella primera posició, no? Ja que l'últim partit, el filial Quirzetenc l'havia perdut a casa, 1-2 contra el Badia B. Vaja, que si això acaba una setmana abans, ara mateix serien ells els primers.
Sí, sí, si hubiera terminado una setmana antes serían ellos. Pero tres jornadas antes, estábamos a 4 puntos del Sant Quirze y fuimos a jugar a su campo y allí se ganó. Nos pusimos a 1. Y yo creo que ganando el partido aquel en campo de Sant Quirze dijo mucho de alguna manera lo que se ha derivado la clasificació en la tabla.
T'anava a dir precisament això, que portàveu sense perdre des del desembre i que només portàveu una derrota en els últims 14 partits. Per tant, encara que sigui d'aquesta manera, però vaja, que la ratxa que portàveu ha tingut o pot tenir ara premi.
Sí, sí. Yo, a ver, se dice, y muchas veces te preguntan si es injusto o no es injusto, de que hay ascenso. Lo que yo no te puedo decir si será injusto o no será injusto. Lo que no tampoco veo muy lógico, que el esfuerzo de los componentes de una plantilla, cualquiera que podía haber estado en esa posición, se quede en vano, porque son muchas horas de entrenamiento, muchas horas fuera de casa, algunos tienen familia, y eso de alguna manera no puede quedar en vano. No sé la decisión que tomarán, pero me gustaría que eso se tuviera en cuenta.
Doncs estic d'acord, la veritat, perquè declarant-la una temporada és obviar molta feina que hi ha al darrere. Tu què creus que passarà? Si et dic ara Antonio Jara creu que l'any que ve el Roureda estarà a tercera o a quarta, què diries?
Hombre, a mí me gustaría decirte que sí, pero claro, no, a mí no me pertenece dictaminar esa sentencia, digamos, ¿no? Pero ojalá y fuera así, el Roureda la temporada que viene milita en tercera catalana, que también se lo merece.
Ho remato, Antonio. Suposo que igualment esteu fent ja l'equip, no?, de cara a la temporada vinent. No sé si parlant ja amb els jugadors que ja hi eren o fins i tot si toca fitxar alguna cosa, però clar, a l'espera de si és tercera o quarta, igualment aquesta feina s'ha de continuar fent.
Sí, sí. Lo que pasa que, claro, tampoco hemos tenido oportunidad ni por parte mía ni por parte de mi equipo técnico de hablar con ellos. Supongo que ahora cuando haya el confinamiento que podamos reunirnos, pues intentaremos hablar con ellos y de ahí ya empezar a planificar la temporada que viene.
Doncs Antonio Jara, entrenador del Roureda, enhorabona per el tros de temporada, com dèiem, primer classificat de quarta catalana en el moment de la interrupció. Que hi hagi sort a no patir gaire en aquest compàs d'espera que esteu tenint ara mateix per confirmar o no aquest ascens, i a veure si l'any que ve podem parlar del Roureda com nou equip de tercera catalana. Una abraçada.
Igualmente, muchas gracias.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El 25 d'abril estava marcat i ben marcat a més a l'agenda del triatleta Miquel Blanchard. Aquell dia, el sabadellenc havia de competir a l'Ironman de Texas buscant un bitllet pel Mundial de Kona. Era la fórmula que havia pensat per classificar-s'hi per segon cop a la seva carrera després d'uns anys intentant-ho sense sort. Un Ironman que, evidentment, no ha pogut fer per culpa de la pandèmia. Miquel Blanchard, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Fa un mes, per tant, que ja hauries de saber si estaves a Hawaii o no. El dia 25 d'abril, el dia que havies de competir, com el vas viure, tu? Especial o no?
La veritat és que no. La veritat és que el vaig viure amb una miqueta de tristesa, per dir-ho d'alguna manera. I, bueno, era això, no? Era com que, bueno, jo tenia una il·lusió, no? Ja inclús pel propi viatge, per sortir, per tornar a competir, per tornar a afrontar, pues, aquest camí cap a Hawaii que m'ha costat molt i, bueno, i que m'està costant. I la veritat és que, bueno, ja quan... Clar, la història és que ja ho veies a venir, no? Ja ho veies a venir, pues, a diversos dies vista i ja, pues, les esperances, pues, que a la vegada anaven minvant. I el dia 25, pues, realment, pues, bueno, va ser un dia com un altre en el confinament, seguint amb la rutina diària i poca cosa més.
Suposo que tenies ja agafats els vols, l'hotel, etc. Com ho has fet?
No, la veritat és que, com que ho fem per agència, ja per experiència, ara ja ho comencem a fer per agència, i ho teníem tot bloquejat i, bueno, i clar, evidentment que també teníem, pues, unes dates límits, sobretot amb el tema d'allotjament, doncs per poder tirar-nos enrere. I de seguida, bueno, de seguida que es va veure, doncs ja ho vam tirar enrere. Inclús la Lourdes, la que ens gestiona tot el tema de la logística en aquests viatges, ella ja ens va advertir i va dir, bueno, ja us ho tiro enrere perquè no sortireu d'aquí.
La primera setmana del confinament vam parlar amb tu, recordo, perquè vas organitzar fins i tot directes a Instagram Live pels matins, no? Per fer una mica de corró, per fer bici. Ha estat la manera també de trobar la motivació durant aquests dies, aquestes setmanes de confinament, d'anar entrenant a casa?
Sí, realment va ajudar molt, sobretot a tenir una estructura, no? Que el dia tingués una estructura i es desenvolupés el més semblant possible al que era el meu dia a dia. Sempre fèiem això, un Instagram directe a les 9 del matí. Bueno, primer vaig començar abans, fins que es va queixar la veïna, i llavors ja va ser a partir de les 9 del matí, on ho vam organitzar també juntament amb la Promentació Sabadell, que vam organitzar una sèrie d'activitats així que es poguessin fer dins del confinament. I a la tarda també realitzava directe amb una sessió de treball de força. La veritat és que van ser gairebé 50 sessions seguides, eh? O sigui que es diu ràpid, però que al final anava sumant dia rere dia. I bueno, i això, i a mi m'ajudava molt, sobretot a mantenir, pues, una miqueta aquest estat estable, no? Que el més estable possible per afrontar aquests dies tan durs que per molts de nosaltres han estat i alguns encara són.
He vist fins i tot gent fent Ironmans directament a casa seva. El Jan Frodeno, per exemple, a Girona, en va fer un, piscina, corró i cinta estàtica. Per algú que requereix tantíssimes hores d'entrenament diàries com tu o com qualsevol altre Ironman que feu animalades quan competiu, de 8-9 hores fent de tot, nedant, de bici, també corrent, per preparar llargues distàncies, com ho pots fer a casa?
Bueno, primer de tot has de fer un replantejament, no? Sobretot el que ens marca la preparació és les competicions. Si en el meu cas no tens competicions a la vista, per dir-ho d'alguna manera, o si no les tens això a 3-4 mesos vista, la veritat és que has de fer un canvi molt radical i el que acabes fent és una miqueta un treball més de manteniment, no? O sigui que sempre, pues, les estructures de la setmana són molt semblants, intentant fer, pues, les sessions més llargues que siguin, pues, més aeròbiques, no? Més, pues, més regeneratives i introduir, pues, un parell de sessions d'estímul que podien ser, pues, això, no? Intensitats més elevades o inclús treballs de força sobre la bici. No? Aquesta era més o menys la dinàmica de càrregues que sempre seguíem durant aquest confinament. Poca cosa es pot fer, no? O sigui, molta gent aprofita per fer les grans matxacades, però si el teu objectiu és competir, no té cap mena de sentit, és gastar energia inútilment i sense cap mena de finalitat. I si després, a posteriori, pues, tens l'oportunitat de poder afrontar una carrera a 2 mesos vista, doncs que el teu cos estigui preparat per poder afrontar aquestes últimes càrregues bèsties o unes últimes càrregues més grans de cara a la competició. En canvi, si has llançat tots els cartutxos o has llançat cartutxos importants entrenant a dintre casa, que realment la percepció de càrrega és més elevada perquè sudes més i les intensitats pues, poden arribar a ser molt altes, doncs la veritat és que no és molt productiu per poder afrontar un calendari de competicions.
I ara que es pot sortir ja fora, entenc que la cosa canvia, no? Que no sé si a les franges del matí o del vespre o com tu fas, però suposo que bici, que corre i fins i tot que, arribat al cas, pots anar al mar, no? A nadar.
Sí, sí, correcte. Ara seguim pues, també una miqueta això que diem, no? Fins que no tinguem un dia D i una hora H per poder orientar tots els nostres esforços a aquella prova. Bueno, anem realitzant pues, això un període pues, més general i sí que ja toquem les tres disciplines, no? Com molt bé has dit, al matí les primeres franges horàries normalment són de sessions de ciclisme, més de cara al migdia faig sessions d'atletisme i a les tardes, bueno, de moment hem fet dues tardes perquè aquest últim dia sempre ha complicat una mica, però hem aprofitat per anar a nedar al mar i poder fer algun entreno ja i tocar pues, l'aigua, que ara mateix és un medi superpreuat, no? Perquè fins ara no era inaccessible i ara pues, poder fer les primeres braçades doncs, realment s'agraeix molt.
Aneu amb gent del club, no? No sé quina platja aneu a nedar.
Vam anar dilluns i dimarts, juntament amb el Marc Vives, en el primer equip del Sabadell, a la platja de la Mar Vella. Bueno, és una platja que jo sempre he anat quan estava estudiant a la universitat. Molts cops abans d'entrar a la universitat o si tenia sessions a la tarda, doncs anava a nedar allà. Una zona que me la conec molt bé i realment doncs, les distàncies les tinc bastant controlades i bueno, s'està força tranquil, la veritat.
A més, bon aparcament al costat, la veritat és que és relativament a prop, o sigui que tot s'agraeix. En els últims dies, Miquel, hem sabut que el Mundial de Kona finalment s'aplaça per la pandèmia, passa al febrer del 2021, que a més serà un any que tindrà dues edicions, aquesta del 2020,
correcte,
que passa al febrer, i també l'habitual del mes d'octubre, que evidentment la de l'any que ve sí que es manté. Tu com ho veus, això?
Jo veig una pena pel que guanyi, perquè al final serà campió del món durant pocs mesos, però bueno, jo crec que és una bona solució per no perdre una edició del campionat del món, tot i que jo crec que s'haurà d'acabar de veure, no?, com evoluciona això, perquè els calendaris de la franquícia Ironman estan variant cada 15 dies.
De fet, el mateix Frodeno, que el citàvem abans, el campió del món, diu que és bastant absurd tenir-ne dos en un mateix any, precisament per això que comentaves ara, no? Perquè el campió, al final, ho serà només durant uns mesos, tot i que el 1982 he llegit que també va passar de tenir dues edicions en el mateix any. Però vaja, el que sí que és cursa, m'imagino, és el període de temps per poder classificar-t'hi, no? El que ja tingui el bitllet no hi haurà problema, però els que encara estàveu lluitant, com per exemple el que dèiem abans en el teu cas de l'Ironman de Texas, no sé si és allò de creuar els dits, esperar que passi ràpid, que de nou tornin a haver-hi competicions per poder arribar a temps.
Jo la veritat és que no em poso ni una pressa, no em poso presses, més que res perquè bueno, les preparacions d'aquestes proves realment són llargues i dures, i si a sobre afegeixes el factor estrès, és molt complicat, no? I potser faria que arribessis una prova inclús sense ganes i sense la motivació necessària per afrontar-la, no? Jo em plantejo, si hi trobo alguna competició de cara al desembre, alguna competició pues, com per exemple Cozumel o inclús anar als Emirats Àrabs o fer alguna prova així, me la plantejo, sí, ja ho tinc plantejat al cap, o sigui, com si fos l'objectiu al desembre, però si al desembre, per exemple, no veig factible que hi hagi cap prova, ja això pues, està dat i beneït i fins al segon campionat del món, el 2021, que en principi també comencen a sonar algunes veus de que el sistema de classificació tornaria a canviar i tornaríem al sistema de classificació antic per punts, bueno, pues llavors ens ho plantejaríem d'una altra manera, no? Però ja us dic, són molts canvis i les coses encara no estan molt definides. Llavors, és molt difícil, és que és, realment és complicat, és molt complicat.
Clar, és que en el món del triatló i de l'Ironman, cada 10 dies o cada 15 dies us estan canviant dates, no?
Sí, afirmativament és així, o sigui, cada 15 dies rebre un comunicat de proves que s'han aplaçat a una altra data, proves que ja s'han suspès, i bueno, i així anem.
Doncs haurem d'esperar, però vaja, com a mínim aquesta esperança, aquesta porta està oberta de cara al desembre per, si som a temps, d'aconseguir el bitllet per, anava a dir el del 2020, no? Pel Mundial del 2020, que es farà al febrer del 2021 a Kona. Sí, sí, i si no, doncs mira, de cara ja a l'octubre. Miquel Blanchard, un plaer saber de la teva vida, saber com has portat el confinament i sobretot saber que encara no hi ha plans, però vaja, que en ment ja va fent allò, xup-xup, per veure si arribem a temps. Cuida't molt.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Sis minuts per sobre de dos quarts de tres de la tarda d'aquest divendres, dia 22 de maig del 2020. Amb una última hora estan compareixent els ministres María Jesús Montero i també Salvador Illa i han confirmat ja que tant Barcelona com Madrid passen a la fase 1 del desconfinament, incloent evidentment també les àrees metropolitanes, és a dir, que Sabadell dilluns, d'aquí a 3 dies, després del cap de setmana, ja deixarà enrere la fase 0 i que, per tant, en clau esportiva, avui que entràvem per aquí, allò que dèiem amb condicional del Sabadell podria tornar als entrenaments dilluns, sempre i quan es compleixi aquesta normativa, doncs ja la tenim aquí, el Sabadell tornarà definitivament als entrenaments com estava previst aquest dilluns. Retirem el condicional, per tant, d'aquesta frase. I el que fem ara és parlar de vòlei, perquè el Club Natació Sabadell de voleibol masculí ha ascendit a Superliga 2. Sergi Parc, confinat a casa, què tal, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Adri? Bona tarda.
Anava tercer a la Lliga en el moment de la interrupció al Natació Sabadell, a Primera Nacional, fora, per tant, de les fases d'ascens quan estava a punt d'acabar la fase regular. Com ha estat això, per tant?
Doncs senzillament perquè la Federació Espanyola de Vòlei ha decidit que tots els equips de primera divisió que encara tenien opcions de classificar-se per les fases ascendeixen a Superliga 2. En el cas del Club Natació Sabadell, era tercer classificat, com dius, Adri, fora d'aquestes fases. Faltaven dues jornades i tenia alguna opció encara de cada segon, però val a dir que eren opcions força remotes perquè necessitava guanyar en la penúltima jornada contra el Balàfia de Lleida, que el Torredembarra, que era el segon classificat, perdés contra el Roquetes, i era una cosa, la veritat, que no entrava dins dels plans. Era força impensable, de fet, en el mateix Club Natació Sabadell es donava pràcticament per fet que això no passaria. I després, en l'última jornada, curiosament, s'enfrontaven els dos rivals directes, Club Natació Sabadell i Torredembarra, i en aquest cas a les naus, si els nadadors també haguessin guanyat, s'haguessin classificat. Per tant, com dic, Adri, eren opcions, la veritat, molt difícils de que s'acabessin complint, però en tot cas, com que el club tenia opcions d'acabar segon a la Lliga, doncs la federació ha decidit que ascendeix a Superliga 2.
Doncs és bona notícia. Hi havia aquest duel de proximitat contra els Roquetes del Torredembarra, que era el que marcava tot, però vaja, les opcions eren les que eren i la manera de resoldre-ho de la federació molt, molt clara i molt salomònica. Tothom que tingués opcions matemàtiques salta de categoria. És a dir, que et faig la pregunta en clau també de l'equip femení. Per aquesta mateixa regla s'ha quedat el femení sense pujar, no? Perquè no tenia opcions.
Exacte, el femení també ha estat en la part alta de la classificació, també a la primera divisió, però en el seu cas l'equip era quart classificat i quan faltaven 6 punts en joc es trobava a 7 punts dels que tenia per sobre i tenia 8 més que el cinquè. Per tant, passés el que passés en aquestes dues últimes setmanes de competició que no s'han acabat disputant, l'equip d'Hugo Gotuts hagués quedat quart classificat, per tant, repetirà en el seu cas un any més a primera divisió.
De seguida el saludem i li demano també una mica l'opinió de tot plegat, però per rematar-ho, Sergi, una manera molt novedosa, no?, de resoldre una competició, sobretot si la comparo amb d'altres esports, tant que se n'ha parlat del tema de si a mi em quedaven encara jornades per poder aspirar a acabar més amunt d'on estava en el moment de la interrupció. En el cas del vòlei, aquí tothom que tenia opcions matemàtiques tira cap amunt.
Sí, i a més en el cas de la primera divisió, que s'ha decidit així, és força particular, Adri, perquè pensa que fins fa 9 dies la competició de primera divisió estava suspesa però en l'aire i no definitivament, és a dir, que encara es pensava potser en què es podia reprendre la Lliga, com dic, de primera divisió. Finalment, fa 9 dies sí que es va decidir suspendre definitivament, com la resta de principals lligues de la Federació Espanyola. Tot va quedar en mans de la comissió delegada i aquest matí finalment s'ha publicat aquesta resolució on això es publicaven els ascensos, no descensos, però amb alguna excepció, és a dir, que cada categoria s'ha fet una mica de... tenia les seves particularitats, i com dic, en general, hi ha hagut aquests ascensos, no descensos, amb petites excepcions, i com dius, Adri, al final, en el cas de la primera divisió, doncs amb aquesta decisió salomònica de fer pujar a tots els equips que encara tenien opcions. A mi em ve el cap, per exemple, ja per rematar-ho, en el cas de l'handbol, de la primera nacional d'handbol, on l'Oar Gràcia ha quedat cinquè classificat, en aquella lliga, Adri, els dos primers es classificaven per les fases i el que ha decidit la federació és que només el primer acabi pujant a plata, i en aquell cas va ser el Sant Martí Adrianenc, i el Sant Quirze, que havia estat moltes jornades líder, que s'havia estat bregant tota la lliga amb el Sant Martí Adrianenc, anava segon amb els mateixos punts que l'equip de la Verneda, i la federació doncs ha dit que només puja un i que el Sant Quirze es queda un any més a primera nacional. Aquí, en canvi, en el vòlei ha passat tot el contrari.
Cada federació és un món, i la demostració és el que dèiem justament ara. Al final, les maneres de resoldre les competicions o fins i tot la cintura que tens després a l'hora d'encabir moltes més entitats o equips en una categoria superior, al final t'acaba condicionant una mica. Has dinat ja, per cert, o no? Què tens per avui?
Doncs pràcticament sempre et dic que no per solidaritzar-me, però avui no et mentiré, Adri, i avui he dinat el meu pollastre amb patates fregides. No és per donar-te enveja, però sí, ja dic.
Era dinar pràcticament de cap de setmana, eh, Sergi Parc? Et deixo llavors que facis la digestió. Una abraçada.
Una abraçada, Adri.
Hotel Suís.
La veritat és que ve de gust ara, eh? Pollastre amb patates fregides. No li preguntaré de gastronomia, sinó sobre aquest ascens. Hugo Gotuzzo, director esportiu de la secció de vòlei del club i a la vegada també, com deia el Sergi Parc, entrenador de l'equip femení. Què tal, com estàs? Bona tarda. Enhorabona per aquest ascens del masculí.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Com dic sempre en aquesta pandèmia, una forma estranya, no? De ben diferent del que esperàveu, però al cap i a la fi, objectiu complert, no?
Bueno, la verdad es que... Cada federación, como decías tú hace un rato, toma unas decisiones de acuerdo a mi criterio, por unos intereses o por otros. En este caso, mi opinión personal es que como es año electoral, no quieren quedar mal con nadie y bueno, que toman todo y listo. Pero bueno, bienvenido sea. La verdad que el masculino estaba haciendo, en nuestro caso, una liga estupenda. El femenino estuvo casi, pero no le alcanzó, y el masculino tenía muchas opciones de ir a fase de ascenso. Que no quiere decir que luego termine subiendo, ¿no? Porque la fase de ascenso ya se vio hace dos temporadas, que son muy, muy, muy complicadas. Pero bueno, en este caso la Federación de Voleibol decidió resolverlo de esa manera. Por otro lado, perjudicando quizás, entre comillas, a los clubes catalanes de Superliga 1, porque tanto el Barça como el Sant Cugat están declarados descendidos. El Barça sí que matemáticamente estaba descendido y Sant Cugat, en cambio, estaba a un punto de la salvación, faltando jugar 6. Así que, bueno, a mí me da la sensación de que, como te decía al principio, son todos temas que tienen que ver con los intereses, ¿no? En cada momento, en cada situación y de cada federación.
Igualment per això, evidentment cadascú tira pels seus interessos, però no sé com han anat les converses, allò que sempre passa en tots els esports, no? En castellà li diuen habladories, no? S'especula que aquest potser fa això, aquell potser fa un altre, depèn de cada federació tira pel seu cantó. Vosaltres realment us esperàveu una decisió tan salomònica com aquesta?
Sí, lo esperábamos primero porque era la propuesta de la federación. Esta propuesta sale a partir de la federación, por eso te decía que para mí, como es año electoral, me parece que el presidente lo que quiso hacer es decir, bueno, no voy a perjudicar a nadie. En todo caso, entre todas las categorías nacionales, femeninas y masculinas que juegan en el ámbito estatal, ya te digo, los únicos dos descensos son el Barça y Sant Cugat. Justamente, fíjate, los dos equipos que casualmente están en la Federación Catalana, y la catalana, la presidenta de la Federación Catalana, Maribel Zamora, es quien se propone como adversario en las elecciones. O sea que a mí me parece que todo esto tiene un tono político muy grande. Por eso creo que al final, bueno, de todas maneras, no quiere decir que no sea justa, ¿eh? Porque si yo tengo acceso, en este caso, al ascenso, puede ser Sabadell masculino, tenía plenas oportunidades, chances de ir a la fase de ascenso y subir a Superliga 2, está claro que si me la quitan, es un perjuicio. En cambio, si suben todos, no perjudico a nadie. Me parece que al final también es pensando en que la menos cantidad de gente se queje.
Doncs la veritat és que més clar és impossible fer l'anàlisi. El que passa és que entenc, Hugo, que això també significarà que hi ha una espècie de tap, no?, ara que hi ha Superliga 2, que ampliarà les dimensions de la categoria.
Sí, bueno, puede ser. Es una posibilidad que están valorando, que si son más de, qué sé yo, 28 equipos, han dicho, bueno, harán tres grupos en vez de dos, que no lo veo mal, ¿eh? Inclusive yo lo veo como la solución más coherente aquí mismo en la Federación Catalana para resolver todas las ligas de voleibol. Me parece que al final es más fácil cuadrar una competición con más equipos que dar una liga por nula y que todo lo que hiciste durante el 90% de la temporada se tire por la borda. Me parece que, bueno, no está mal. Me parece una decisión bastante acertada. Y como te decía, y como dijiste tú, salomónica.
Quina diferència hi ha, per cert, entre una categoria i l'altra, entre la primera divisió i aquesta Superliga 2, que és el graó previ a l'elit, en quant a la qualitat del joc dels jugadors, en quant als desplaçaments, en la part econòmica també? Hi ha molta diferència o no entre primera i Superliga 2?
Muchísima. No tanto en la deportiva. Mira, yo te diría que el equipo de Sabadell, que en ese momento iba tercero a un punto, creo, si no me equivoco, cuando empezó lo de la cuarentena, creo que perfectamente podría jugar en Superliga 2, y no te digo que va a estar entre los de la mitad de arriba, pero perfectamente podría mantenerse. Ahora, hay una diferencia en lo que tiene que ver con los costes federativos y sobre todo con los desplazamientos, porque no nos olvidemos que la Primera Nacional está dividida en tres grupos estatales, en los cuales el 70-80% de los equipos que están en nuestro grupo son catalanes. Entonces los desplazamientos son mucho más cortos. Cuando vas a una división como la Superliga 2, ya España se divide en dos, así que tienes media España. Con lo cual tienes viajes a Andalucía, viajes a Madrid, quizás no pasas al lado oeste, no tengas que ir a Galicia, a Extremadura y esos lugares, pero sí tienes desplazamientos continuos. Cada 15 días tienes un desplazamiento. Mientras que en Barcelona, capital y alrededores, tienes un montón de equipos de primera división, así que los viajes son en coche en media hora.
Clar. I al final, preveient el que ens vindrà a sobre en l'àmbit econòmic en les pròximes dates, en les pròximes setmanes, mesos, a conseqüència de tota aquesta crisi del coronavirus, una entitat com el club podria permetre's jugar a la segona màxima categoria, tenint en compte tot el que explicaves ara?
Mira, el club está sufriendo esta situación bastante. Como club, se han dado de baja bastante cantidad de socios, más de 2.000, y eso para un club como el Sabadell, que es una potencia a nivel socios y demás, y que vive de la cuota social, ya es una complicación. Entonces, lo que tienen pensado es hacer una reducción del presupuesto. O sea, todo lo contrario con lo que habría que hacer en la sección de voleibol en caso de tener que afrontar una Superliga 2. Ahora, ellos no te cierran la puerta, el club no le cierra la puerta al voleibol de que pueda subir a Superliga 2. Lo que hace es decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿20.000 euros? ¿25.000? Bueno, buscad patrocinadores y si los conseguís salís en Superliga 2. Creo que esto es lo que más o menos siempre se ha hablado desde el club con la sección. El club apoya bastante a los deportes, tanto de seco como de agua, pero hasta cierto punto, porque tiene lo que tiene, ¿no? Y más ahora que tiene menos, ya que hay bastantes socios que se han dado de baja. Así que supongo que tiene que ser una machada de la propia sección de voleibol, tratar y salir, que ahora, como tú dices, es mucho más complicado con el coronavirus que una empresa se arriesgue a patrocinar un deporte no minoritario, porque en realidad en fichas creo que somos el segundo deporte más popular Cataluña como de España, pero sí que no sale en televisión, no es este deporte de primera visió.
I t'anava a dir justament això, no? que al final, veient això, és factible només amb patrocinis trobar aquests 20, 20 i escaig mil euros o és realment una cosa molt difícil?
Yo lo veo complicado, pero al final esto generalmente no sale de un Mesías que llega y dice, uy, tengo ganas de patrocinar el voleibol masculino de Sabadell. No, generalmente es por contactos, alguien que está cercano al equipo y que dice, bueno, yo tengo una empresa que la verdad que iba a destinar este dinero en publicidad y no me parece mala idea que salga en la camiseta del equipo que va ahora a luchar en ámbito estatal, que va a jugar por todo el territorio español. Listo. A lo mejor esto sí que impulsa mucho más que jugando en Primera Nacional, donde tienes prácticamente todos los rivales catalanes. Intuyo que podría ser una posibilidad. Ahora, de aquí a la realidad, y más con que seguramente haya que dar una respuesta en poquito tiempo, de si subimos o no, me parece un poco más difícil.
¿Y hay data, per cert, per dir fins a aquest dia tenim per decidir si sí o si no?
No tenemos una fecha límite, creo, establecida, por lo menos no por ahora, pero está claro que esto salió hoy, a la mañana. Anoche fue la reunión de delegados y tomaron esa decisión. Hoy a la mañana temprano llegaron los comunicados a todos los clubes. Entre paréntesis, hay, por supuesto, muchos que se quejan, muchos que, por ejemplo, en Superliga 2 había un equipo que iba primero y en la última jornada o en la penúltima no pudo jugar porque por la calima que había en Canarias y quedó segundo, pero con un partido menos y le dijeron que no asciende. Que asciende el que iba primero en la clasificación. Esto, todo este tipo de cosas son terribles. Entonces, tanto San Cugat, que considera de que es impropio de una federación darlo por descendido, cuando matemáticamente tenía todas las opciones de... Aunque entre nosotros, te digo que para mí ya llevaba 2 años salvándose en la última jornada, ¿eh? Pero bueno, los méritos no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, están llegando, no te digo demandas, pero sí reproches importantes y que pueden pasar a demandas judicials.
Doncs estarem a l'espera de com acaba tot això, de si podeu fer front o no a la nova categoria, aquesta Superliga 2, i evidentment queda dit també, no? Si algun oient s'anima, que sàpiga que té aquesta opció i que pot parlar amb la gent del vòlei i del natació Sabadell. Simplement per rematar-ho, Hugo, a part de la teva vessant com a director esportiu de la secció, també entrenador del sènior femení, que gairebé si dèiem que la decisió salomònica ha estat la d'ascendir tothom que tenia opcions de pujar, en el cas de les noies us haureu quedat a molt poquet, llavors.
Sí, porque la verdad es que estábamos terceros casi toda la liga, inclusive terminamos la primera vuelta segundos, pero en la segunda vuelta teníamos la mayoría de los partidos decisivos de visitantes, y ahí es donde no pudimos dar el saltito que nos podría haber clasificado otra vez para una fase de ascenso. Entonces quedamos matemáticamente con la imposibilidad de poder acceder a una fase de ascenso, con lo cual no nos dan por ascendidos. Pero la verdad que las chicas también han hecho un temporadón terrible. Y bueno, de todas maneras hubiese sido en este caso otro problema más para el club si los dos equipos hubiesen accedido a poder jugar en Superliga 2. Ahora ya bastante tenemos con esto que decías, ¿no? De tratar de hacer lo posible por no rechazar este ascenso.
Clar, seria com un doble caramel que tindríeu als llavis, però que no podríeu assaborir encara, no?
Exactament, seria que tenir que aconseguir 50.000 euros. És un poc complicat.
Sí, sí, no és poc. Hugo Tuzzo, director esportiu de la secció de vòlei del club, té mèrit haver tingut els dos equips fins a última hora a la part alta de la classificació i, com dèiem en començar, pot tenir premi amb aquest interrogant de saber si la secció pot trobar o no els sponsors necessaris per poder fer front a la nova categoria. En tot cas, felicitats i sort d'ara endavant amb aquesta recerca. Una abraçada.
Un abrazo para toda la audiencia y saludos y gracias y como siempre a disposición.
Amb aquest enrenou entre candidatures a la Federació Espanyola de Vòlei, la decisió salomònica i l'ascens esportiu, podríem dir, als despatxos del Natació Sabadell a Superliga 2 masculina, però pendent ara de ratificació econòmica, acabem el programa d'avui, però recordant-vos aquesta última hora que us comentàvem ara fa un moment i que també podeu trobar a @radiosabadell a Twitter. L'última hora diu que Sabadell passarà dilluns a la fase 1 de la desescalada, que preveu, recordem, entre altres coses, reunions de fins a 10 persones i també l'obertura de terrasses al 50% de l'aforament. Ha estat el ministre Salvador Illa qui acaba de fer l'anunci fa tot just uns minuts i, com dèiem en començar, avui que hem entrat pel tema de les mesures sanitàries en cas que el Sabadell entrés com a ciutat a la fase 1, doncs el centre d'esports podrà entrenar sense cap mena de problema, més enllà de tot el que suposa el protocol, dilluns a la nova Creu Alta. Des del control de so, amb la mascareta posada, el Roger Benet us envia una abraçada. Nosaltres ens hi tornem a posar dilluns a les 2 aquí a l'Hotel Suís, però podeu continuar informats a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i @radiosabadell a Twitter. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.